Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El jutjat número 3 del Vendrell ha arxivat la investigació d'una trentena d'agents dels Mossos d'Esquadra per actuació l'1 d'octubre, a petició de la Fiscalia. La jutgessa pren la mateixa decisió en el cas d'alguns directors de centres escolars de la zona i de responsables del CAP del Vendrell, així com algunes persones que van ser identificades pels Mossos d'Esquadra als punts de votació d'aquest partit judicial. La majoria dels agents han estat representats per advocats del sindicat USPAC. Platja d'Aro aprova un conveni amb la Generalitat per la construcció de l'escola Fanals. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Hola, bona tarda. L'operació sortida.
L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per la nova construcció de l'escola Fanals d'Aro al municipi. Amb aquesta aprovació, Platja d'Aro comença a veure la llum del projecte de creació d'aquesta nova escola que fa tants anys que esperen. El plantejament aprovat ja té data en què l'escola pugui entrar en funcionament. Serà a finals de l'any 2020, per tant, els alumnes ja podran gaudir del nou centre al curs 2020-2021. Actualment realitzen les classes en barracons.
És, com s'ha dit anteriorment, la consolidació d'un projecte educatiu, d'un projecte de comunitat educativa, i per tant, un projecte que força de constància, com s'ha comentat anteriorment, doncs ens ha portat on estem a dia d'avui.
La ubicació escollida de la nova escola a la urbanització del Mau és òptima des de tots els punts de vista i, a més, el POUM ja preveia que fos de nous equipaments. Els terrenys en qüestió, de 10.000 metres quadrats, destaquen per la seva fàcil accessibilitat tant per vehicles com per vianants, per estar situats a la zona on hi resideixen més densitat de persones empadronades al municipi, per comptar amb un entorn privilegiat de zona boscosa i, a més, ser un lloc que ofereix la possibilitat de creixement de tot tipus. L'Ajuntament és l'encarregat d'aprovar, licitar, adjudicar i fer el seguiment d'aquesta obra que s'espera tenir una durada d'entre 1 i 2 anys i que puja a 3,5 milions. Un cop acabada i pagada pel consistori, la Generalitat en compensarà el 50% amb 3 únics pagaments.
Pequeños condicionamientos que se dan, como el hecho de que la Generalitat no tiene ningún presupuesto aprobado o el hecho de que no hay ninguna partida presupuestaria que asegure que esto se va a conllevar, pues también crea una cierta dificultad. Aunque sea garantista el convenio con las administraciones y entre administraciones, no deja de poner de manifiesto que crea una serie de pequeños problemas.
Tot i haver estat aprovada per unanimitat, l'oposició ha posat sobre la taula una sèrie de convenients que pot tenir el projecte, com el fet que la Generalitat encara no tingui els pressupostos aprovats o que no s'hagi aconseguit que financin la totalitat de l'equipament. Defensen que el consistori no ha aconseguit expressar la prioritat que necessiten projectes com aquest al municipi.
Acabem aquest butlletí ara sí escoltant la crònica de l'estat del trànsit que ens fa arribar al Real Automòbil Club de Catalunya.
Hola, bona tarda. L'operació sortida comença força tranquil·la a les carreteres catalanes. Més enllà de les retencions habituals, a aquesta hora ja hi ha 2 quilòmetres de retencions a la B24 a l'alçada de Vallirana cap a Tarragona. I per ara, les rondes de Barcelona, força tranquil·litat. Només a la B20 hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa, però sense aturades en direcció al nus de la Trinitat a l'alçada de la Vall d'Hebron. Des del RAC volem demanar que s'extremi la precaució a l'operació sortida d'aquesta Setmana Santa. De moment és tot des del RAC. Bona tarda.
Amb la crònica de seguiment de l'operació sortida completem aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara sí que sí. Ara sí que estem en plena Setmana Santa. Ara sí que es nota que la cosa va ja de vacances absolutes. I ara sí que quan hi tenim la festa a sobre és quan arriben els núvols, quan arriba el vent, No arriba la precipitació, però sí arriba la mar remoguda, que tampoc no molt remoguda. Però sí que és veritat que hi ha abundantes borreguillos, que diu Jana, borreguilla. Mar picada, pequeñas olas, borreguillos y abundantes borreguillos. Y ahora estaríamos entre los borreguillos y los abundantes borreguillos. Ja ho sé que algú dirà, home, no, la Setmana Santa ha arribat a Espanya. Sí, ja, però sortiu al carrer. Ja, jo sé que allà estan de festa i aquí encara no. Oficialment, sortiu al carrer i mireu, no? Està als carrers pràcticament buits. Parolgi una mica, se m'ha agradat una mica així, no? Però certament és així. I tot això, amb què ho notem? Amb que en una època que ha de ser d'abstinència, reflexió i tranquil·litat, ens fotem uns tiberis? Recupereu la gastro d'ahir, amb les mones, les tonyes, els pastissos, els no sé què, els no sé quantos. I reflexioneu vosaltres mateixos. No es pot menjar carn? No, si la carn potser hi ha gent que no en menja, però mengem de tot. Que si dolços, que si arrossos, que si cremes, que si bunyols, que si els pastinyos, que si les torrijas, que si els xurros. És brutal. No sé si és perquè estem de festa, si és perquè estem a la principi de la primavera, ho marca la tradició, però realment aquests dies són dies de molta menja. I això s'hi afegeix als que, bueno, viatgen, aquells que puguin, o marxen, aquells que marxin, que a sobre sempre te'n vas a aquell lloc de muntanya, no?, i compres el fuet, la llonganissa, la sacallona, la botifarra blanca. Vas a la costa i et menges aquells calamars o aquella paelleta. És una cosa, bueno, curiosa, com a mínim curiosa. L'ésser humà és un ésser curiós i per això s'estudia ells mateixos. Nosaltres estarem amb vosaltres mateixos, fins les 7 en punt de la tarda. Avui ja us dic que pleguem. Demà no ens busqueu, que no ens trobareu, sí a la nostra web, el Far FM, i allà podreu descarregar-vos tots i cada un dels més de 140 programes que portem fets. Ja exactament avui encarem el que serà el 149. I tot el que portem fet ja, fins ara. Bé, en tot cas, salutacions, vinga, del Mir, Sergi, Bosch, Joan i Valverde, David, i també de la Castells Judit, del Rodríguez Daniel, del Fernández Iván, de la Cantal Cristina, de la González Isabel, o Isabel González, i del Cano, Josep Maria, o Josep Maria Cano, com vulgueu. O el Cano, que també. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Com dèiem, avui dia complicat per la navegació. De fet, jornada de pesca, en teoria, i de moltes regates socials, regates d'embarcacions, algunes d'elles eliminades o anul·lades, d'altres posposades. Ahir, sense anar més lluny, parlàvem amb la gent del Museu Marítim de Barcelona, amb l'Elvira Mata, la seva directora en funcions, i ens explicava pràcticament en directe que tant el queig de Badalona se'n tornava cap a Palamós i que el Santa Eulàlia arribaria al port de Tarragona, però que no baixaria fins a Sant Carles de la Ràpita per la mala previsió del mar, i que la que poguessin tornaria un altre cop novament cap a Palamós. Per tant, aquest era un exemple del que sembla ha anat passant amb d'altres propostes de caire social. Veiem quina és la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. En concret, saludem amb Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estem pendents de la posició final de la perturbació mediterrània que ara mateix se situa cap al sud de la península, però que a hores d'ara ja ens impulsa vents de llevant. Uns vents de llevant que aniran a més al llarg de les properes hores, i això implicarà dos efectes. Per una banda, l'estat de la mar, que serà bàsicament de temporal marítim a les comarques, sobretot del litoral de Tarragona. Allà les onades podran superar els 4 metres d'altura, però és que la resta del litoral també esperem onades al voltant dels 2 metres i mig d'altura. De cara a la jornada de dissabte, sobretot ja diumenge, el temporal sembla que afluixaria, però ens esperen unes 24-48 hores marcades per aquest temporal de llevant que, insistim, doncs serà una mica acusat, sobretot a les comarques del sud de Tarragona. I també destacar el vent, o el vent de llevant, que també ho farà amb força, al voltant dels 80 o 90 km per hora, a molts punts del territori, en especial a la serralada del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi. Doncs estarem atents a com evoluciona aquest temps i on es posicionen les tempestes o les pluges més importants.
Connectem amb l'actualitat.
I precisament la meteorologia és protagonista de la primera notícia del dia. I és que després de 100 dies, ara la mala mar. Isabel González.
Què tal?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
L'Open Arms, que finalment demà no podrà sortir, en principi.
Almenys pendents de la meteorologia per veure com evoluciona i si poden o no salpar finalment. De moment estan en stand-by a l'espera de prendre una decisió en ferm. Si no ho fan demà, com tenien previst, ho faran en 2 o 3 dies per poder tenir una travessa més tranquil·la. L'ONG, a més, ha anunciat que es planteja no tornar a Barcelona un cop acabada la missió a Grècia, després de més de 100 dies de bloqueig al port de Barcelona. Asseguren que no es poden permetre tenir una embarcació de rescat esperant indefinidament. Per tant, doncs, estarem pendents de veure si demà poden sortir o no.
I què decideixen? Si decideixen tornar o no decideixen tornar, no? Finalment, és una idea que els hi passava al cap, però veurem finalment si...
Com es materialitza,
no?
Sí.
I on van. Perquè, clar, Itàlia tampoc, França tampoc, és a dir, se n'hauran d'anar d'Europa, perquè tota Europa està en mans dels mateixos, no? Vull dir que, no ho sé, caldrà veure-ho, això.
Estarem molt atents a les informacions que es puguin donar les properes hores.
I tant. I mentretant, atenció, aquesta és molt bona. El Mercat de Sant Antoni de Barcelona no permetrà l'entrada de grups de més de 15 persones.
Una mesura que s'aplica només els divendres i els dissabtes, això sí, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Una nova regulació que arriba amb informes demanats per l'Ajuntament, en els quals s'ha tingut en compte l'amplada dels passadissos.
Ah, molt bé.
Asseguren que aquesta és una mesura que ja es posa en marxa en d'altres mercats, com el de la Boqueria o també el de Santa Caterina. Alguns paradistes s'han mostrat crítics amb aquesta mesura, tot i que és una regulació que dona resposta a una petició que en el seu moment va fer el mateix Mercat de Sant Antoni a l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Mm. Amb aquest nou decret d'alcaldia també es podran expulsar del mercat aquelles persones que pertorbin el funcionament normal del mercat amb crits, sorolls o un comportament no correcte. Segons aquest decret seran expulsades també aquelles persones que produeixin aglomeracions que obstrueixin els passadissos, si toquen o manipulen aliments o productes que estiguin exposats,
sí,
i també aquelles persones que mengin o beguin en espais no autoritzats per fer-ho.
Ah, és a dir, tampoc es pot ni menjar ni beure...
En espais que no estiguin...
Hòstia, com ha canviat el món. Jo recordo quan anava a la compra al mercat del meu barri, qui més emprenyava eren les dues senyores amb el carret de la compra que s'havien trobat en passadís del mercat i es fotien a parlar al mig del passadís.
Doncs expulsades.
Clar, aquestes... O sigui, es passaran la vida expulsant senyores. O el guiri que esperarà a fer la foto... Oi, oi, la foto...
Expulsat,
a la calle,
també.
Fuera, expulsado. I no vendrà ni el tato allà, saps? I la gent que cridi... Ara sé que se m'emprenyarà tot un gremi. Ojo, els peixaters i les peixateres, que són molt de verbalitzar. Nena, nena, mira com tinc la sardina, fresca, saps? La sardina, no la senyora. Que havia un gag molt bo del Molino, que es veia, que deia una... Deia,
ja li pots tancar
sardina,
el micro,
sardina,
David, i canviar de sintonia.
Mentretant, al Baix Obregat, dos nens i la seva mare, finalment i malauradament, és la notícia negra del dia, han mort aquest mateix matí en un incendi que s'ha produït a primera hora a l'Hospitalet de Llobregat. Ivan Fernández.
Es tracta d'una família d'origen dominicà i els petits eren un nadó de pocs mesos i un nen de 3 anys. Al pis també hi havia dues dones més que han resultat ferides lleus per inhalació de fum. El nadó, en estat crític, va poder ser rescatat en vida pels serveis d'emergència, però després de 2 hores a l'Hospital Sant Joan de Déu no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha declarat l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, el sobreescalfament d'un endoll hauria provocat el foc, l'incendi. Els bombers van rebre l'avís al voltant voltant de les 7 del matí i en mitja hora van aconseguir extingir el foc. El portaveu dels bombers ha explicat que ha estat una tasca molt complicada perquè hi havia molta acumulació d'objectes, com per exemple matalassos, roba i mobles, que han facilitat, diuen, la propagació ràpida del foc. Els bombers també han hagut de rescatar una de les ferides lleus a un pati interior de l'edifici. La dona va intentar fugir del foc sortint per una finestra i ha estat penjada per fora de l'edifici durant uns minuts fins que els bombers han pogut rescatar-la. L'edifici també ha estat desallotjat per precaució, però l'estructura del bloc no s'ha vist afectada. Per aquest motiu, al llarg del matí els veïns ja han començat a tornar a casa.
Molta atenció a aquesta punyetera mania que tenim molts d'anar endollant endoll sobre endoll, lladre sobre lladre, i que al final acaba produint coses com aquesta per sobreescalfament de les línies elèctriques. Molt de compte i vigileu. No és el primer i, malauradament, crec que no serà l'últim incendi que es produeix per culpa d'aquesta mania amb cuines, banys i determinats electrodomèstics de la llar. Gràcies, Ivan.
Digues.
Endavant.
Val a dir que fons municipals han apuntat que no es tenia constància de cap irregularitat en aquesta vivenda i que tampoc es pot vincular aquest cas a un cas de pobresa energètica. Per tant, haurem de veure finalment quin ha estat també el fet que ha provocat aquest incendi.
Doncs ho veurem i quan ho sabem ho explicarem. Fins després, gràcies. A reveure.
Fins ara.
I, per cert, troben motos i objectes robats al bloc desallotjat de Calonge. Cristina Cantal.
Els Mossos d'Esquadra i la policia local també han localitzat un laboratori de cultiu de marihuana i 116 grams d'aquesta substància a un dels pisos desallotjats el passat 2 d'abril a Calonge. L'espai comptava amb làmpades d'assecat, aire condicionat, ventiladors, temporitzadors de llum, 3 llums amb reflector i diversos productes químics. A més, han comissat diversos objectes religiosos de l'església de Sant Martí, 4 motos, 3 de les quals havien estat completament desballestades, un ciclomotor i una bicicleta valorada en 1.000 euros relacionada amb un robatori amb força. També han recuperat un conjunt de pals de golf robats pel valor de 2.500 euros. Després que uns informes alertessin de risc imminent per les connexions fraudulentes que s'havien fet per disposar de llum i aigua en aquest bloc de Calonge, les forces policials van desallotjar 28 pisos, 25 dels quals estaven ocupats. L'Ajuntament va buscar alternatives d'allotjament per a les 11 famílies que hi vivien i va tapiar el bloc. Les despeses generades pel desallotjament i el reallotjament d'un total de 48 persones les assumirà l'entitat bancària propietària de l'edifici.
I el Parc Natural del Delta de l'Ebre delimita les àrees de nidificació d'ocells marins litorals, coincidint amb l'inici de la temporada. Judit Castells.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha començat a delimitar amb fil, cordes, pals i senyalització informativa les principals àrees de nidificació d'ocells marins i litorals que arriben a la primavera al Delta per nidificar. Concretament, l'operació s'ha dut a terme a la punta del Fangar, l'illa de Buda, la punta de la Banya i a la bassa del Garxal. Cal tenir en compte que el Fangar acull algunes de les colònies nidificants d'ocells marins més importants de l'Estat. La brigada de manteniment del parc, integrada per personal de Forestal Catalana, és l'encarregada de delimitar gairebé 30 quilòmetres de litoral durant 3 o 4 setmanes, amb l'objectiu de preservar àrees aïllades de l'activitat humana per afavorir la reproducció de les aus. A la punta de la Banya i a l'illa de Buda s'han instal·lat senyals informatives i tanques amb fil per tal d'evitar el trànsit de persones i de vehicles per la platja. En el cas del Garxal, a part de reforçar la senyalització perimetral entre la llacuna, el mar i les dunes, s'ha restringit l'accés temporalment per la platja des del 8 d'abril fins la finalització de l'època de nidificació cap a finals de juliol.
I, tot i el mal temps, la Costa Daurada comença la temporada turística superant l'oferta i l'ocupació hotelera de la Setmana Santa de l'any passat. Daniel Rodríguez.
Els dies més intensos de Pasqua es viuran amb un 84% de les places hoteleres ocupades. 7 de cada 10 hotels dels principals municipis de la Costa Daurada han obert portes, molts més que l'any passat. El fet que la Setmana Santa hagi caigut més tard n'és el principal motiu. El principal perfil de turista serà el nacional, principalment del País Basc, de la Navarra i l'Aragó, que es complementa amb el públic participant de tornejos esportius que se celebren aquests dies. Sergio Ibarbuen és el president de l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils, La Pineda.
Santa.
Son cifras muy similares a las del año pasado, pero con una salvedad, y es que el año pasado, al venir la Semana Santa un poquito antes, se abrió menos planta hotelera. Entonces, pese a que los porcentajes de ocupación son muy similares, estamos abriendo más plazas y hay más clientes y más reservas. La valoración es positiva, lo que pasa es que bueno, pues somos ambiciosos y nos gusta pues, que sea lo más bueno posible. Entonces, dentro de que es unas cifras bastante correctas, pues esperábamos el remate final de que nos ayude con el tiempo.
Pel que fa als càmpings, l'ocupació serà del 95% en els bungalows i del 75% en parcel·les. A més, que la Setmana Santa s'apropi a l'estiu en el calendari provocarà que alguns hotels ja no tanquin portes.
Segueix la llum del far. Espècies autòctones.
I gràcies a l'Ivan Fernández, coneixent cada vegada doncs, més espècies autòctones de la nostra zona. En aquest cas, més sargantanes. Ivan.
I com cada setmana, dijous per conèixer noves espècies autòctones, i com sempre ho fem de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Quina espècie descobrim avui?
Però avui descriurem una espècie de sargantana, de la ni petita ni un llangardaix gran, sinó és la que està al mig, és la sargantana cua llarga.
Entenc que pel seu nom és fàcilment identificable, o sigui, imagino que és una de les sargantanes amb la cua més llarga. No sé fins a quin punt és llarga aquesta cua, és a dir, em comentaves que fa 3 vegades més que el seu cos, aquesta cua.
Normalment, aquesta sargantana, la cua és el 70% de la mida total de l'exemplar. Podem dir que el cos fa entre 5,5 i 7,4 centímetres. Després, 3 cops més tindríem la cua. És una cua molt llarga.
Per tant, el nom es correspon a la realitat, eh?
Sí.
Deixen anar la cua, aquesta sargantana, també?
Com moltes sargantanes, dels llangardaixos típics o sargantanes, excepte els agàmids, que són uns llangardaixos que es poden trobar a Amèrica i Àfrica, aquests no deixen a la cua, però les demés sí. Els llangardaixos i les sargantanes que tenim a la península Ibèrica i els dragonets deixen a la cua. Això és un sistema que es diu autotomia caudal. Uh-huh. És una avantatge evolutiva, que quan arriba un predador, agafa aquesta cua, ells la deixen anar, la cua continua movent-se, cridant l'atenció del predador, i ella marxa. I el predador es menja la cua. És una condició que m'he menjat la cua, he menjat alguna cosa, i ella s'ha salvat.
Clar.
O sigui que és un avantatge molt, molt bona. I torna a créixer. En unes setmanes, un mes, li torna a créixer la cua.
A banda d'aquestes característiques de la cua, no sé si la podem distingir per altres coses, aquesta sargantana, de la resta de sargantanes, eh?
Aquesta sargantana la podem diferenciar de lluny, per exemple, perquè té dues línies blanques als flancs laterals, vale? I és, quan la mirem de lluny, veiem que és com una mica rugosa, vale? I és perquè les seves escames estan superposades unes sobre les altres, uh-huh, en forma de punta, i tenen una quilla, són carenades, i li donen aquest aspecte rugós. Després podem diferenciar mascles de les femelles només en l'època de cria o en l'època de reproducció, perquè al mascle li surt una pigmentació gular de color... Aquí a Catalunya, per exemple, li surt de color groc i li surten uns punts blaus darrere les extremitats davanteres. Uh-huh. Dic aquí a Catalunya perquè la zona d'Andalusia i Extremadura se li posa de color taronja i són molt més espectaculars, canvien quasi tot el color.
I dius també aquí a Catalunya perquè la podem trobar tot arreu, aquesta sargantana.
La podem trobar a tota la península Ibèrica i aquí a Catalunya la trobem a tota la península Ibèrica excepte la zona pirenaica i prepirenaica.
En tot cas, és una espècie típica de boscos, no?
És una espècie que utilitza o que utilitza un ampli número d'hàbitats, uh-huh, que la podem trobar a zones obertes, a zones dunars, però és una sargantana molt forestal, vale? Molt, molt de muntanya i molt termòfila, podem dir, no? Que li agrada molt la temperatura, que s'exposa molt a agafar la temperatura, ja que és un animal una mica gros, I això, no? Necessita una mica de rajos de sol perquè s'escalfi i arribar a la seva activitat.
De què s'alimenta la sargantana cuallarga?
Pues la sargantana cuallarga s'alimenta des de formigues, aranyes, paneroles, de molts insectes, saltamartins i fins i tot a papallones, si agafes alguna.
Entenc, per tant, que estem parlant d'una espècie molt àgil.
Molt àgil. És molt ràpida, extremadament ràpida. És molt difícil de... Si la vols agafar, és molt difícil d'agafar. I és una caçadora activa.
Em comentaves també una cosa molt curiosa pel que fa a la seva reproducció. Em dius que aquesta sargantana és la sargantana de l'amor. En quin sentit?
És una sargantana de l'amor perquè el mascle, quan troba una femella per reproduir-se, es queda amb ella. Uh-huh. És un comportament, no?, que diem, ah, és de l'amor, que bonito. No, els animals, aquest mascle es queda amb la femella durant un temps. Per què? Pues perquè no la copuli un altre mascle i assegurar-se que la descendència d'aquesta femella és seva. Però és molt bonic perquè moltes vegades et trobes sobre una pedra, i és molt comú, sobre una pedra, un mascle i una femella sobre el mascle prenent el sol. I és una característica molt típica d'aquesta sargantana que no la fan unes altres, per exemple.
Finalment, ens quedem sense temps, però, com sempre, parlem dels problemes de conservació que pateixen algunes de les espècies. No sé si la sargantana cuallarga, en aquest sentit, és una espècie amenaçada, està en perill...
Una de les coses que hem vist molt sovint amb aquesta sargantana és que les que viuen a prop de ciutat, quasi totes li falta la cua. La cua és una reserva de greixos per passar l'hivern i tot això. Però les colònies de gats intenten caçar-les, quan intenten caçar-les li arrenquen la cua, elles fugen, i després la destrucció dels hàbitats. El ser humà està cada vegada construint més a zones obertes i a zones... Bueno, a tot arreu estem destruint tots els hàbitats i això està en detriment d'aquesta sargantana també.
Doncs Daniel Fernández, avui ens has apropat la realitat de la sargantana cuallarga. Moltíssimes gràcies i la setmana vinent seguim parlant de més espècies, et sembla?
Em sembla perfecte. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera.
Fins la propera.
Doncs hem conegut més de la sargantana cuallarga i, bueno, ja són gairebé 2:15, vull dir que nosaltres ja...
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martini Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espaiter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Viacrucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Viacrucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala.
I ho té tot.
Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Encara no has triat la mona per al teu fillol? Encara no has passat per Pastisseria Torrent? I doncs, a què esperes?
Pastisseria Torrent. Més de 200 mones en exposició.
Amb els personatges de Fortnite, la LOL, els unicorns, la mona del Barça, les mones de sempre. I no t'ho perdis. Una mona que et sorprendrà.
Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona.
Pastisseria Torrent, al carrer Puig Sureda 11 de l'Escala, a tocar del port d'en Perris. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972-77-31-92. 972-77-31-92.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs s'hauria estat 17 dies funcionant, com bé deies, sense haver aturat la central, com marcarien les especificacions tècniques de funcionament. Aleshores, una associació, l'Associació Societat Humana, ho va denunciar, i ara el jutjat d'instrucció número 2 de Reus ha obert diligències contra Vandellòs 2. A més, la Fiscalia ha fet una prova pericial i ha trobat indicis de delicte, segons informa aquesta entitat. Els ecologistes, tant Greenpeace com Ecologistes en Acció, celebren que s'hagi obert aquesta investigació i també reclamen que no se renovi el permís d'explotació a Vandellòs 2 que finalitza l'any vinent.
Doncs, si voleu, parlem amb el portaveu d'Ecologistes en Acció, l'Eloi Noia. Eloi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
A veure, jo anava a dir bona notícia, no? Però clar, no vull dir bona notícia d'una fuita d'aigua, però bé, com a mínim sembla que porta cap allò que els ecologistes esteu reclamant, i és que no se li renovi la concessió.
La bona notícia està en que hi ha un jutge que ha pres nota del que està passant a Vandellòs 2 i que intentarà investigar què és el que realment passa. Nosaltres tenim les nostres hipòtesis. Les nostres hipòtesis ja són conegudes, són que hi ha un envelliment de les instal·lacions, que no es vol fer la inversió necessària per posar aquestes instal·lacions a punt i que prima, i que per damunt de la cultura de la seguretat el que prima és el benefici econòmic. I, per tant, el que esperem és que aquesta denúncia que ha prosperat i la qual ha prosperat també gràcies a l'assessorament d'Ecologistes en Acció, perquè el que és la societat humana es va basar en els nostres informes tècnics per a fer la seva pertinent denúncia, doncs esperem que això freni una mica aquesta escalada d'incidències a la Vandellòs 2, que ens preocupa moltíssim, que ens fa pensar algun cop en el pitjor d'alguna manera creem que s'ha d'aturar d'una manera o d'una altra el nostre parer, no renovant la llicència que els hi caduca el 2020, però si hi ha alguna altra alternativa, doncs que la proposin. Però per aquí, pel tema de seguir tenint una incidència darrere l'altra i, a més, amb el mateix lloc, que és el lloc de refrigeració del reactor, que és la part més delicada de la instal·lació nuclear, doncs per aquí no podem seguir d'aquesta manera. Això no pot ser així. Hi ha un prejudici econòmic per la zona, hi ha un prejudici per la suposat prejudici per la salut i la seguretat de les persones, prou, ja n'hi ha prou d'aquest tema. Posem-hi remei, en un sentit o en un altre, però posem-hi remei ja.
Eloi, per situar-nos una mica, parlem d'una fuita d'aigua en la barrera de pressió, en aquest cas la del 2018, s'ha anat doncs, també en altres punts d'aquest circuit primari. Com són aquestes fuites? També una mica perquè la gent ho ubiqui, no? I també conegui el context real. Estem parlant de, diuen, de petits poros d'aigua.
Bé, a veure, és un degoteig continu, no?, perquè al març del 2008 ja teníem la parada no programada per localitzar un goteig d'aigua en una zona del sistema de refrigeració del reactor, no? I veiem que correspon a una fuita a la barrera de pressió. Este goteig està, segons diuen, sota dels límits establerts en les especificacions tècniques, però és un degoteig d'aigua radioactiva. No ho oblidem. El 8 d'abril de 2018 tornem a tindre diverses verificacions prèvies es veuen afectades per la posta en funcionament de nou de la central després d'una parada, i es detecta un altre degoteig amb el que és el tancament d'un dels termoparts de la vesica del reactor, no? Uh-huh. Tornem a tindre un altre problema el 3 de juny. Incendi de duració superior a 10 minuts que afecta el sistema de seguretat, però que afecta, diguem-li, al mateix lloc, l'armari elèctric que està situat en la sala contínua amb un dels generadors dièsel, que també forma part del sistema de refrigeració. Al juliol, sí, no us vull cansar, al juliol tenim un incident paregut, el 24 de juliol del 2008 en tornem a tindre un altre, el 19 de desembre del 2008 en tenim un altre, el 4 d'abril del 2009 en tindrem un altre, el 6 d'abril del 2009, del 2019, perdó, en tornem a tindre un altre, i el 17 d'abril, que és l'últim. Sisplau, prou. Sí. A veure, la zona nostra, la zona nostra de la Costa Dorada, no pot seguir, no es pot permetre el luxe, i més amb el problema de la crisi econòmica que tenim al damunt, de tot plegat de l'alarmisme que generen aquest tipus d'incidents, no es pot permetre una central nuclear com aquesta. Poseu-li remei amb aquest tema. Nosaltres som els principals. Mira, jo, quan ha succeït això, estava al Pirineu de vacances. A ningú li agrada deixar les seves vacances per posar-se a treballar amb un tema que alarma a la població. No tenim ganes, l'ideal seria que funcionessin bé i que ens deixessin tranquils, però és que no està funcionant bé. I parlo des de la indignació personal, no? Perquè molta gent als voltants de la central nuclear Vandellòs II és sent amenaçada per aquesta instal·lació, precisament per aquesta reiteració amb les incidències que, a més, afecten el mateix sistema. Ja n'hi ha prou. Que hi posin control, que hi posin la inversió necessària per acabar amb aquestes incidències, o que tanquin ja d'una punyetera vegada si no són capaços d'acotar aquests problemes.
El problema d'això, Eloi, és com es justifica la renovació de concessió. És a dir, o es tanca o es millora, però si es renova la concessió s'ha de justificar d'alguna manera. És a dir, qui té la responsabilitat de validar l'equipament per seguir funcionant durant uns quants anys ho haurà de justificar d'alguna manera, i pel que tu expliques i pel que estem veient és difícilment justificable.
Bé, ja sabem, és el Consell de Seguretat Nuclear, i amb el Consell de Seguretat Nuclear doncs, òbviament, ha de les seves valoracions, i amb tot això que he explicat a la mà, és molt difícil renovar la concessió a Vandellòs II. Però jo penso que a part de la valoració tècnica, que l'ha d'haver, òbviament, hi ha una valoració tècnica i que s'ha de basar en dades objectives, aquí el que hi ha d'haver és una pinya entre la ciutadania, les administracions implicades, entre els ajuntaments afectats de la zona de Vandellòs, els diferents ajuntaments que són del que anomenem zona de Vandellòs, que són bàsicament Tivissa, Vandellòs Hospitalet, Mont-roig del Camp, l'Ametlla de Mar i Pratdip. I els grups ecologistes i la ciutadania en general. perquè aquí s'ha de fer pinya perquè això no, este permís no es renovi el 2020, que és quan se'ls hi acaba. I això és la crida que fem nosaltres des d'Ecologistes en Acció, i precisament amb el record de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, que està justament al costat de Vandellòs 2, que enguany 2019 fa 30 anys, el 19 d'octubre d'enguany, farà 30 anys d'aquest accident. I precisament la responsabilitat, l'experiència que tenim ja d'haver tingut un accident com aquest, que ens està avisant de que una incidència radial s'està avisant que algo no està funcionant amb aquesta central, sisplau, posem, fem pinya, posem-nos i tots a treballar perquè aquest 2020 no es renovi la llicència de la central nuclear Vandellòs 2.
Eloi, hem dit que s'han obert diligències, per tant s'està fent una investigació. De fet, fa uns dies un pèrit nuclear doncs va estar analitzant per la central doncs aquesta qüestió. Creieu que el procés judicial seguirà, s'aturarà? No sé si és un fet nou també que s'obrin diligències per un cas d'aquests a l'Estat?
Bé, no és un fet nou. Tenim a Falset, precisament al jutjat de Falset, tenim ja, encara està vivito y coleando, permeteu-me l'expressió, la denúncia que van posar en el seu dia Ecologistes en Acció i Greenpeace sobre les partícules de radioactives d'Ascó, d'un accident que va, perdó, no me'n recordo de memòria de l'any, però em sembla que fa 7 o 8 anys. Aquelles partícules radioactives que van fer cap a l'exterior, que van haver una sèrie de col·legis que van visitar la central nuclear d'Ascó, tot i que l'empresa ja sabia que havia hagut aquest vessament radioactiu a l'exterior, etc. No? Per tant, no és l'única que hi ha. I bé, nosaltres, òbviament, com no pot ser d'altra manera, hem de confiar en la justícia i que s'intenti esbrinar què és el que ha passat. Aquí hi ha hagut una negligència, que és on els hem agafat, que és amb el tema de que va estar, tot i el degoteig d'aigua radioactiva a la central, va estar durant 17 dies funcionant exactament igual, quan en realitat el que és el reglament el que diu és que han de parar automàticament, perquè és obligat a parar, i amb aquesta negligència precisament ens hem basat, ja he comentat abans, que és un informe tècnic que nosaltres com a Ecologistes en Acció vam elaborar i que Societat Humana és amb la que s'ha basat amb aquest informe tècnic d'ecologistes per a tirar endavant la denúncia. Esperem que hi hagi un abans i un després, perquè no hi pot haver immunitat en aquest tema, i més quan haurem una central nuclear, una incidència o un problema que pot haver en una central nuclear no té la mateixa repercussió que pot haver en qualsevol altra instal·lació. I és molt important que s'agafi consciència de que alguna cosa no està funcionant, de que hi ha una reiteració amb aquestes incidències, que això no és normal. El que està passant no és normal. No és normal que les centrals nuclears catalanes segueixin acaparant més de la meitat de les incidències nuclears que hi ha en tot l'Estat. No, això no és normal. No podem anar amb la normalitat d'aquest tema. I, per tant, s'ha de intentar buscar la manera de que, com he dit, voldríem estar tranquils, voldríem que aquests problemes no existiessin, voldríem estar tranquil·lament de vacances.
Sí, sí, no. Viure tranquils, Eloi, viure tranquils en el nostre país.
Viure tranquils, en definitiva. Sí, sí. Però, si això no és possible perquè no es posen les inversions necessàries, doncs vinga, doncs tanqueu ja d'una punyeta vella. Si no sabeu fer funcionar les vostres instal·lacions amb seguretat, sense alterar el que és la convivència de la gent, doncs tanqueu.
I tant. Eloi, noia, veurem finalment bueno, com es justifica tot això i quina decisió es pren. Jo crec que no va en la línia que tu apuntaves, però bé, serà qüestió d'anar-ho observant i sobretot de seguir el camí que s'ha obert judicialment, aviam si per aquesta banda s'aconsegueix. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé, Eloi.
Molt bé, vinga.
Cuida't, fins després, a reveure. Com deia l'Eloi Noia, l'objectiu, senzillament, viure tranquils al nostre país, no haver d'estar amb l'ai al cor de si avui hi ha una fuita i demà s'espatlla un no sé què. Són gairebé 4:45 de la tarda.
El destacat de la jornada.
Ara fa uns dies una comissió de gent relacionada amb el món de la pesca des de la cofradia de la Verge del Carme de la Ràpita i altres elements com per exemple la Carme de Comerç, per exemple, viatjaven fins a Boston, als Estats Units, per promoure i aprendre com es comercialitza, es transforma, es cuina i s'ofereix el cranc blau a Amèrica. Aquesta és una espècie que és originària d'allà i, bueno, n'hi ha molt de consum i, per tant, doncs, van anar a veure les possibilitats d'intercanvis. Volem saber com va anar aquesta visita, què en van aprendre, què en van treure i si és aplicable o no al cranc blau que s'està pescant a la zona del Delta de l'Ebre. És per això que saludem el secretari de la confraria Verge del Carme de la Ràpita, en Joan Balaguer. Joan, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Volem saber com va anar aquesta experiència, aquest grup de gent que veu anar des de les Terres de l'Ebre cap als Estats Units, a Boston en concret, per promocionar el cranc blau. Com va anar?
Doncs, bueno, davant de la problemàtica que teníem aquí amb el cranc blau, el que vam fer ja des de l'any passat que estàvem planificant el tema, vam dir, bueno, d'on és originari el cranc, és de la costa est americana, i, per tant, coincidim que feien la Seafood, que és la fira alimentària de peix dels Estats Units, vam anar en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per allà entrevistar-nos en una sèrie d'importadors i exportadors de cranc, conèixer com es tractava el cranc, quina problemàtica tenien allí i bueno, les maneres de sortides comercials que tenia aquest cranc.
I què? Com ho porten ells? També es plaga allà dalt o no?
Bueno, allà, curiosament, ells tenen un pla de recuperació de cranc blau, perquè, bueno, en la explotació que tenen, pues, no tenen tant de cranc blau com suposo que desitjaria. Llavors, també el que passa és que allí el cranc blau és un cranc d'aigües templades càlides, i allí a l'hivern fa fred, i a l'hivern no tenen cranc, perquè este cranc s'afona que queda el fang no és actiu. El que passa aquí a la nostra zona, com és una temperatura més templada, més càlida, pues, sí que el tenim durant tot l'any. De fet, aquest hivern hi ha hagut captures rècord a la nostra cofreria, per exemple. No, llavors, el que sí que vam poder veure allí és que aposten molt les seves pesqueries per la tema de sostenibilitat. Volem que les pesqueries, els pescadors siguin responsables amb el medi ambient i, bueno, és una de les bases que nosaltres tenim per a poder arribar també a aquest mercat, no? Llavors, també vam poder comprovar la manera de menjar-se el que tenen. Tenen bàsicament tres formes. Una és el bullit com el d'aquí, i així en gel. L'altre és desmollat. Fan tot, desmollen tot el que és la carn, la separen de la costa mitjançant procediments manuals, no? En naus que tenen habilitades per això, que la majoria ho envien a Indonèsia per a fer el procés manual de separació de carn. I després l'altre és quan el cranc muda la pell, que es queda en la crosta blana. Llavors el que fan és que se'l mengen sencer. Rebossen i el mengen sencer el cranc.
Amb closca i tot?
En closca, però la closca queda blana.
Tova, val.
Claro, queda tova perquè buden la pell, se separen per a créixer, se trauen la crosta dura i llavors i bueno, se queda la car tota l'Anna. Tenen un dia o dos dies o tres dies que estan així, i en aquells moments és quan és més apreciat aquest crany per aquella gent.
Escolta'm, per tant, ells evidentment tenen més experiència, fa molts més anys que el tenen com a element gastronòmic, i a més a més, per aquesta qüestió de temperatura de l'aigua, doncs diguéssim que no és tan invasor ni de llarg com aquí a les Terres de l'Ebre. Pregunto, suposo, no sé si ara l'objectiu o el que es pot fer és exportar-los i part del clan blau que es pesqui aquí. És a dir, si és un mercat comprador o possible comprador del cranc blau sobrant que hi ha a les Terres de l'Ebre.
Pues, bueno, passa que aquella gent treballa en moltes quantitats de cranc, o sigui que ens van dir que pues, tota la producció anual que tenien nosaltres igual era un mal dia de comprar d'alguna de les altres races d'allí. O sigui, llavors, adquirissin molt de producte, el que és de Mèxic, Venezuela i també a la part asiàtica, m'ha fet molt l'engròs, no? Llavors, nosaltres veig més un tema enfocat a producte gourmet, vulguem cranc europeu provenient d'una font de confiança, d'una reserva de la biosfera que tenim, no? I més enfocat a aquest mercat i a la gestió d'excedents que directament a voler tirar-lo tot cap a Amèrica, no? De fet, claro, l'objectiu principal nostre és consolidar el cranc al mercat local que es conegui aquí i que per exemple, fer els arrossos caldosos de llomant de Canadà, pues, que el facin de cranc blau de la nostra zona, no? Que realment és el que està passant actualment.
Perdona una dada. M'has dit que tota la producció d'un any d'aquí correspondria a un mal dia de pesca d'allà?
No, a un mal dia de compres.
De compres? És a dir...
Sí, no, però això només els grans majoristes, perquè vam tindre l'oportunitat de poder parlar en diferents agents, no? Tant des del minorista, gourmet, fins al gran importador o majorista que compren i venen trailers de cranc blau procedent de Venezuela o de Mèxic, no? Aquestos, és un altre nivell, això. Potser nosaltres no estem preparats per a vindre a aquesta gent, no? I per això dic jo que decantem més el tema cap a un mercat gourmet.
Per tant, ara el que heu fet és tornar amb tota l'experiència cap a casa. Suposo que ara l'heu posat en coneixement de tots els actors involucrats en la pesca i en l'entorn de les Terres de l'Ebre, i a partir d'ara teniu clar per on implementareu les mesures? És a dir, es tracta de fer divulgació, es tracta d'aplicar alguna mesura nova? Us ho heu parlat, això?
Sí, de fet, bueno, ara som subjectius, hem anat comentant tota l'experiència i la informació obtinguda als nostres, no? I ara tenim previst també en breu fer una espècie de jornada informativa del que va fer, una divulgació més oberta, perquè la gent sàpiga el treball que es va fer, i sobretot que tinguin les bases per a prendre les decisions que s'han de prendre a partir d'ara, no? De fet, s'està seguint apostant pel procediment que estem fent ara, la pesca intensiva del cranc blau, per a extraure la major quantitat possible de lo que és l'entorn nostre,
sí.
No? I, bueno, que arribi un equilibri que no molestigui l'entorn natural.
Correcte. Del delta. És a dir, treure'l de manera intensiva i vendre'l selectivament. És a dir, no vendre tot el que s'extreu, sinó una part de la producció per no sobresaturar el mercat. Això sí, buidar els caladors de tot l'excedent de cranc blau, no?
Sí, bueno, o si es pot vendre tota la producció millor, no? O sigui, estem en plantació en el mercat local. És el màxim objectiu, i això perquè pugui adquirir tot el que és el producte que pesquem, que capturem.
Doncs heu vist l'experiència que hi ha en un altre lloc, i ara falta, doncs, a veure com l'apliquem al nostre. Veig que d'un problema encara en farem una oportunitat, eh? És a dir...
Bueno, el problema és gros, perquè pensa que les pesqueries, les que es dediquen anteriorment a l'interior de la Bahia, ara mateix són impracticables per la presència d'aquest crustaci, no? També ha repercutit negativament en la presència de, per exemple, l'Ofran local que tenia l'autòcton, que és més petit i que ara mateix no hi ha presència del mateix. També en bivalves com el Cachel i el Grúmol, que també hi ha molt poques captures, no? Perquè són font de l'aliment d'aquest cranc, no? Llavors, ja que està, hi ha molta gent que ha canviat el sistema de pesca que tenien abans i s'ha dedicat a capturar el cranc aquest.
Joan, veiem com s'apliquen totes aquestes novetats al nostre país. Gràcies per haver-nos-ho explicat i haver-ho compartit, i en tot cas, bona iniciativa, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Per
veure, adéu.
El concurs del Far.
I mentre estem aquí pensant a veure... Exactament, gràcies, Didac. I mentre estem, deia, aquí pensant a veure què podem fer...
Jugueu amb nosaltres.
Vinga, endavant, que anem. Mentre estem aquí pensant...
Participa.
Mentre aquí estem pensant què podem fer amb el cranc blau... Sí, gràcies. Deia que mentre estem aquí pensant què podem fer amb el cranc...
amb Isabel González.
No. Hola, bona tarda. Soc... No, sóc el... Jo no sóc l'Isabel. No tinc... Jo sóc l'altre. El que té el cabell més curt. Bé, mentre estàvem aquí pensant què podíem fer amb el cranc blau, hem pensat... Anem a fer una mica de concurs.
El concurs del Far.
Exactament. Anem a fer una mica de concurs. I Daniel... Estàs per aquí, amic?
Estic aquí escoltant aquest ordinador que no sé si s'ha penjat o és que el dit s'ha quedat enganxat al ratolí, alguna cosa així, no?
No, bueno, jo crec que... No ho sé, és el Didac que fa la guerra pel seu compte, una mica.
O és que és dijous amb gust de divendres, que també podria passar.
Sí, també podria ser. Com? Com ha anat això? Ryan Didac o en Daniel? Qui dels ara m'he perdut? Reies tu, no, Daniel?
És igual, deixem-ho estar. Va, anem a concursar perquè... que queden poques hores, exactament dues hores per dir qui serà el guanyador o guanyadora d'aquest menú de tapes doble al restaurant Manro al Port Pesquer de l'Ametlla de Mar. Què heu de contestar al Facebook o al Twitter del Far FM? Si mai us perdeu, en quina platja us trobaríem? Quin és el vostre lloc, quina és la vostra platja on us deixaríeu perdre? Doncs ho contesteu al Facebook o a Twitter i doncs d'aquí a dues horetes sabrem qui és el premiat o premiada.
Per tant, d'aquí dues horetes, quin és el premi, Daniel?
Un menú de tapes doble al restaurant Manro, en ple Port Pesquer de l'Ametlla de Mar.
Per tant, si ens dieu a les xarxes socials a quina platja us trobaríem si us perdéssiu, entreu al sorteig d'aquestes tapes. Al Far FM.
Allà participeu.
Ja. Sí.
M'he trobat una ninfa aquest bosc i m'ha cobert de fina pols a canvi d'una nit d'amor. Rai, 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 rai. Pols de ninfa. El camí fos vers el lluminós paradís. Se m'encabrita la consciència i tot jo sóc pres d'un viu pessigolleig. Em sento com si entrés a València cavall un ruc de nom Llavés. Pols de ninfa. El camí fos vers el lluminós paradís. La cosa no s'acaba i jo volo baix, esquivo els rocs, a cau una puta sa bicicleta i ja es veu que això no durà enlloc. Pols de ninfa. El camí fos vers el lluminós paradís. El camí fos vers el lluminós paradís. el camí fos vers el lluminós. Reposa el dia llarg de sorpreses constants, de petits instants. Algun d'ells potser serà un gran record quan siguis més gran. Relaxa els ulls inquiets, escolta el vaivé d'aquesta cançó. Endinsa't el son per somiar, obre't a la nit des del teu son blanc. Tanca els teus ulls petitet, obre el teu somiari. Deixa el teu saxo de fira, toqui un solo per tu. Deixa que et posi als peus els teus vermells patinets i corre més ràpid i arriba primer. Deixa que el sol tingui cara amb la boca somrient, la que tu sempre pintes els dibuixos teus. Salta pels núvols i llams, vestit d'espasa i barret, i creu-te el cor.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.